Són les 11. El 26 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què ens sobrevolaran papallones negres. Són un mal i un bon símptoma. Negatiu perquè anuncien dolor per als humans. El canvi climàtic expulsa de casa seva els habitants d'una illa, Índia, que queda coberta per l'aigua i és impossible cultivar-hi res. Els huracans deixen sense casa una família de Sant Martín, al Carib. I en un poblat de Kènia hi ha guerra perquè sota terra ja no hi queda aigua. El bon símptoma és que d'aquestes tres històries trenades n'ha sortit una pel·lícula valenta, atrevida i necessària. S'estrena el 13 de desembre i en parlarem amb el seu productor, Edmond Roch. Els dimarts ens visita l'Anna Ramon i aquesta setmana, que farà un mes de la Dana dolorosa també al País Valencià, la nostra biòloga ens parlarà de com la naturalesa, que de vegades ens colpeja, també ens pot ajudar a preparar-nos per als seus propis temporals. Idea difícil, en sóc conscient, però ella ens ho clarificarà de seguida. I ja tinc aquí la meva esquerra, com sempre, i des de les 10 de la nit, la persona a qui li hem encarregat que ens escolti avui, si pot ser atentament, està prenent moltes notes, perquè al final de l'informatiu li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant-nos. Ha vingut ben engalanada, la tenim aquí molt atenta. No sé si dir una pista o no, però podríem dir que els oients de Catalunya Ràdio, que després de dinar al cap d'una estoneta us connecteu a aquesta emissora, segurament coneixeu molt bé aquesta persona. En fi, abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, el nostre servei públic express en 5 minuts està al cas de gairebé tot gràcies a la feina del sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Israel ha acceptat la proposta dels Estats Units i a partir d'aquesta matinada, a les 4, s'instaurarà al Líban un alto al foc entre les tropes israelianes i Hezbollah.
Ho ha anunciat Benjamin Netanyahu, que ha donat diverses raons per a aquesta mesura. Diu que es vol centrar en l'amenaça iraniana, que vol donar un respir a les seves tropes mentre espera l'arribada de subministraments i que vol deixar sol Hamas traient Hezbollah de la partida. Una milícia xiïta que segur ha fet tornar diverses dècades enrere i a la que fa aquest avís.
La durada de l'alto al foc depèn del que passi al Líban. En plena coordinació amb els Estats Units, mantindrem una llibertat d'acció militar total. Si Hezbollah viola l'acord i intenta rearmar-se, atacarem.
La proposta d'alto el foc és dels Estats Units, des d'on Joe Biden, en el final del seu mandat, ha dit que la notícia apropa el Pròxim Orient al que ell sempre ha visualitzat en un futur, una regió pròspera i en pau.
En els pròxims dies, els Estats Units impulsaran amb Turquia, Egipte, Qatar, Israel i d'altres un nou intent per aconseguir un alto el foc a Gaza, amb l'alliberament dels hostatges al final de la guerra sense Hamas al poder. Això pot ser possible.
Malgrat que Biden insisteix que aquest acord al Líban pot ajudar en les converses sobre la guerra a Gaza, en general no hi ha molt optimisme sobre una treva a la Gaza a Gaza, a la franja, en el curt termini.
I, Sergi, tenim una notícia d'última hora.
Sí, per un costat, Donald Trump ja ha parlat d'aquesta qüestió, diu que d'aquesta manera comença la transició també als Estats Units, però el seu nom és protagonista també a aquesta hora perquè un acord d'apel·lacions d'Atlanta ha acceptat avui la reclamació feta pel fiscal especial Jack Smith per desestimar el cas obert contra el president electe dels Estats Units per la mala utilització de documents classificats a la seva residència de Mar-a-Lago. Recordem, a l'estat de Florida. I això és una altra bona notícia per a Donald Trump, perquè ahir ja n'explicàvem una. Recordem que ahir el Tribunal d'Apel·lacions de l'Undècim Circuit, que es diu així oficialment, va pronunciar sobre un altre cas que involucrava el presumpte intent de Trump d'interferir en els resultats de les eleccions del 2020. Recordem que és el cas de la sala al Capitoli. En aquell cas es va desestimar i ara s'afegeix una altra resolució en aquest sentit sobre l'utilització d'aquests documents. De manera que Donald Trump té el camí obert i clar per començar el seu govern.
Sí, sí, de moment totes li ponen. Carlos Mazón aprova un decret que elimina el topall salarial per als nous càrrecs del seu govern, això el mateix dia en què els 4 nous membres de l'executiu valencià han pres possessió del càrrec.
Fins ara, el sou dels consellers provinents d'altres administracions no podia superar més d'un 15% el del mateix president de la Generalitat, és a dir, no podien cobrar més de 92.000 euros l'any. Amb el decret validat avui, aquest límit cau. La mesura ha rebut crítiques com la de Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
La majoria de los valencianos no van a poder entender que estén el gobierno de Mazón preocupado por estas cosas con todo lo que tenemos encima. Es que es inconcebible, por no decir indignante o amoral.
I aquí a Catalunya Ràdio hem pogut sentir la periodista Mar Bermúdez després de la condemna a un any de presó a Saúl Gordillo per haver-la agredit sexualment.
Sí, Bermúdez ha parlat al programa Les dones i els dies. Des d'allà ha assegurat que un moment clau va ser prendre la decisió que havia de denunciar els fets.
Em vaig adonar que tot i tot el que he viscut, jo sóc una privilegiada, perquè no només vaig poder denunciar que això, vull dir, vaig decidir-ho, però és que vaig tenir com els recursos i com tot el suport per poder-ho fer, sinó que a més la repercussió mediàtica que ha tingut el meu cas va fer que quan jo vaig decidir parlar hi havia un micro, i això no totes les dones ho tenen. Com el sumum de tot és que jo he fet un procés terapèutic doncs molt dur i molt intens aquests 2 anys que m'ha permès que quan va arribar el dia del judici jo estava forta i, per tant, podia fer aquest pas.
Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio, té pendent un altre judici, també per agressió sexual a una altra treballadora del mateix mitjà i durant la mateixa nit. En aquest cas, la fiscalia li demana 4 anys de presó.
I escàndol polític majúscul al Brasil perquè la policia ha desclassificat tot un seguit de documents que revelen que l'expresident Jair Bolsonaro estava al corrent d'un pla per assassinar l'actual cap d'estat, Luis Ignacio Lula da Silva.
Sí, és una notícia que hem conegut també en les últimes hores. El crim l'havien de cometre el 2022 un grup d'oficials de l'exèrcit afins a Bolsonaro a través d'alguna beguda o aliment enverinat. Seria la culminació d'un cop d'estat en què Bolsonaro també tenia un paper fonamental. Tot plegat es recull en un informe de més de 800 pàgines que ara està en mans de la Fiscalia del País.
Moltíssimes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Ho hem repassat gairebé tot. Hem deixat a banda els esports perquè aquests són territori de el David Obà, que ja el tinc aquí a la meva dreta. Bona nit, David.
Què tal? Bona nit, Manel.
Avui dia intensíssim. Comencem pel Barça, que ha encadenat la 4ª victòria consecutiva a la Lliga de Campions i escala en la classificació.
Sí, el Barça ha guanyat 3-0 al Brest, un Brest que es plantava a l'Estadi Olímpic de Montjuïc com a quart classificat fins avui, sense conèixer la derrota. Avui l'ha tastada per primera vegada en un partit del Barça molt solvent, complet, rodó, que al final ha acabat amb certa golejada, però que ha estat ben ajustat en la major part de l'enfrontament. Un Barça que s'ha anat al descans guanyant 1-0 amb un gol de Lewandowski de penal al minut 10. Ha estat el gol 100 de Lewandowski a la Champions, xifra rodona també per al davanter polonès. En la represa ja Dani Olmo al minut 66 ha eixamplat el marcador fins que Lewandowski mateix ha firmat el seu doblet ja just abans del xiulet final al temps afegit de l'enfrontament. Partit també rodó de Pedri, gran protagonista del partit, portant el comandament de les operacions al Barça. Un Barça que ha estat a grans trets dominador, això sí, davant d'un conjunt que s'estrena aquesta Champions, en la màxima competició europea, però que ha firmat una actuació molt, molt solvent i duent el partit doncs, amb opcions per la seva part fins al tram final. Un Brest doncs, que ha demostrat bones sensacions. Han acabat a cop calent declaracions de Lewandowski valorant el seu encert a porteria.
Muy feliz, sabes. Antes, muchos años, no he pensado que puedo marcar más que 100 goles en la Champions League, pero creo que en la final hemos ganado 3-0. En la final una gol más de mío y al final sí, estamos muy contentos.
Avui, primer partit amb la grada d'animació tancada, després que els grups d'animació hagin descartat pagar els 21.000 euros que el Barça els reclamava en concepte de multes de la temporada passada. I de la resta de la jornada, avui dia moltes golejades, per exemple, la de l'Atlètic de Madrid, que ha guanyat 0-6 al camp de l'Esparta de Praga. També ha golejat el Bayer Leverkusen 5-0 a casa davant dels Salzburg. L'Arsenal 1-5 al camp de l'Sporting de Portugal. I afegeixo el Bayern de Múnich 1, Paris Saint-Germain 0, el PSG de Luis Enrique contra les cordes i avui amb expulsió de Dembélé més. I un últim marcador, Manchester City 3, Feyenoord 3. El City guanyava 3-0 i s'ha deixat empatar al tram final. Per tant, mala ratxa per a l'equip de Pep Guardiola.
Sí, déu-n'hi-do. Dimecres juguen Girona i Madrid, demà.
Sí, un Girona que visitarà el camp de l'Sturm Graz austríac, amb jugadors ja més recuperats respecte de les últimes setmanes. Novetat en la convocatòria per a Michel Sánchez, l'entrenador dels gironins, d'Abel Ruiz. Això sí, Michel, que té la baixa d'Arnau per sanció i manté les de Porto i Ángel Herrera per lesió. El tècnic ha anticipat que donarà més protagonisme doncs, als jugadors que recentment han sortit de lesió.
Necesito ver cómo responden jugadores que llevan mucho tiempo parados. Estamos hablando de Danjuma, de Iván, de Víctor, de Yasser, de Francés, de Abel, de Solís. Tendrán que competir y vamos a ver su estado de forma.
Entre els partits de demà, a banda d'aquest del Girona, també hi haurà el del Madrid, que visita Anfield, al camp del Liverpool, i sense Vinícius, per tant, partit d'alta volada. I en la prèvia, Ancelotti, Carlo Ancelotti, el tècnic blanc, ha volgut tallar d'arrel les crítiques que ha rebut per una suposada mala gestió dels minuts de Vinícius, que es perdrà, com dèiem, aquest partit per lesió.
Hoy con muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios, y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido.
I com en sol passar gairebé cada dia, hi ha molta activitat, més enllà del futbol, també tenim altres marcadors. Quins ens vols destacar?
Doncs tres en total de dues competicions. A la Lliga Europea d'handbol, el Granollers ha perdut a la pista del Montpellier, 34-25. Res sorprenent, el Montpellier és un equip cridat a lluitar pel títol. Tots dos passen a la següent ronda, el Granollers, però sense punts. I a la Copa del Rei de Futbol Sala, avui dos partits de setzents de final. Eliminatòria a partit únic amb dos catalans. El Barça s'ha classificat per vuitens en guanyar 1-4 a la pista del Leganés, el Cué de segona. El Mataró, que és el líder de segona B, ha estat a punt de forçar la pròrroga contra un primera, com és el Peníscola. Mataró, un Peníscola 2, amb el gol de la victòria del Peníscola en l'últim segon de partit, l'últim segon.
Doncs això no para, per tant, demà seguim.
Demà hi tornarem, i tant.
Bona nit, David.
Bona nit.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Pocos salen de su tierra porque quieren. El que emigra lo hace por necesidad. Agobiado porque ve cómo se muere el ambiente y con él la oportunidad. El efecto climático no es un cuento, pues su efecto arruina nuestra humanidad. Solo un necio.
Amb cançó original de Rubén Blades, és un dels al·licients que té una pel·lícula que arriba a les sales el 13 de desembre, es diu Mariposas Negres. I d'entrada l'hem de qualificar d'arriscada, de valenta, de necessària, I com que tinc aquí el productor de la pel·lícula, que és l'Edmond Rock, tot això ja t'ho dic directament. D'entrada, felicitats.
Moltíssimes gràcies.
I després això, és una pel·lícula arriscada i atrevida. D'entrada perquè... no sé si definir-ho com un documental d'animació, és a dir, la tècnica que utilitzeu és la de l'animació, però a més, fins i tot l'estructura de la pel·lícula en si mateix té moltes coses que la fan una pel·lícula valenta.
Ho dius molt bé, és una pel·lícula documental feta en animació, o sigui, animació no com a gènere, que a vegades la gent es pensa que l'animació doncs són pel·lícules familiars, no, hi ha cine familiar que es fa en animació i hi ha pel·lícules documentals que es poden resoldre en animació com la nostra. I sí que és veritat doncs, que, bé, que és una aposta valenta, perquè no és una aposta òbvia, és una aposta que hem hagut de caminar molts anys en solitari doncs, perquè precisament no és el que s'espera d'una pel·lícula d'animació, però per altra banda a mi em semblava una pel·lícula necessària des de que me la va explicar el seu director ara fa 8 anys i mig, que és quan em va enviar un e-mail i em va dir: Edmond, jo sóc del camp del documental, però hi ha aquesta pel·lícula que m'agradaria parlar amb tu i que potser la podríem fer en animació. I és una cosa que em va captivar d'entrada, perquè jo reconec que fa 8 anys i mig desconeixia que un dels principals causes de les migracions mundials és l'escalfament global i que els moments migratoris de canvi climàtic són predominants a tot el planeta. I també desconeixia que si tu et passava aquesta desgràcia i havies deixat tot i no podies tornar a casa teva i anaves a un altre país, aquest no et podia acollir perquè no existia la figura del refugiat climàtic, no? Tenia la sort que el David, el director, ja portava 4 anys investigant i que tenia centenars d'hores d'entrevistes i de localitzacions i llocs, i bueno, ja hi havia tot un treball de camp fet, no? I a partir d'aquí doncs, van dir, doncs sí, és una pel·lícula que podem fer en animació i que podem explicar una història diferent i que tant de bo que quan la gent la vegi li passi una mica el que em passava a mi quan vaig sentir aquesta història, que no sabia què estava passant i que, dius, bé, doncs explicarem una història real i que la gent potser sàpiga doncs, el món al que estem vivint i què ens està passant.
Clar, d'entrada, diguem que és David Baute, el documentalista que dirigeix aquesta pel·lícula, el que et va enviar aquest e-mail fa 8 anys, per sort que te'l va enviar. Clar, de vegades amb l'animació tendim a pensar, primera, públic infantil, segona, mons màgics i imaginaris. Aquí estem... No diria que no és per un públic infantil, perquè són tres històries molt, molt, molt dures, això sí. El resum, si volguéssim fer una sinopsis, jo diria que és la història de tres dones, sobretot, amb les seves famílies al darrere, que això es veuen obligades a buscar-se la vida en altres països. Tenim una família d'una illa a l'Índia que, per culpa de les pluges queda, i del desglàs, queda pràcticament inundada, els cultius no poden sobreviure més i han de marxar. Aquí tenim un cas, ha de marxar la dona. Tenim un cas també del Carib, els huracans en aquest cas destrossen unes cases i la dona també ha de marxar. Estem parlant de Saint Martin, ella té passaport francès i per tant se'n va cap a França. I després tenim el cas de l'Àfrica, de Kènia, on és pràcticament impossible, arriba un moment per culpa de la sequera, trobar aigua i per tant hi ha guerres per l'aigua, també es veuen obligats a marxar. Aquestes tres històries es van trenant i això decidiu fer-ho amb animació. La primera pregunta és per què? Perquè li veig avantatges i inconvenients. Tot té la seva cosa, no?
Doncs volíem tenir aquesta mirada documental i conservar la mirada documental, però transcendir una mica el que és un documental en el sentit de que poder arribar a un públic més ampli i explicar-la doncs, com una manera més global. El que passa amb l'animació és que a vegades t'imagines doncs, personatges com creats i a partir d'aquí expliques una història més global, no? Sense entrar en la ficció, sense entrar mai en la ficció. I és una cosa que el documental a vegades doncs, queda com una mica més classificat amb aquelles cares. Aquí, clar, el que nosaltres fem al descobrir al final és que realment aquestes històries que estem explicant són històries reals i que els personatges que pensaven que eren personatges són persones. I el que estem explicant és una cosa que realment ha passat i que tenim documentada i a partir del qual doncs, hem pogut explicar aquesta pel·lícula. No? Però sí que la història de poder-ho fer amb animació, no com a gènere, sinó animació com a mitjà narratiu, ens permetia obrir aquestes portes i ens permetia una altra cosa, que això és una història que ha passat durant més de 10 anys. Nosaltres teníem equips de producció a Saint Martin, teníem equips de producció a Goramara i també a la zona de Turkana, que és una regió entre Uganda i Kènia, que seguia i ens anaven explicant notícies d'aquestes persones mentre anaven passant, però nosaltres no teníem una càmera gravant allà durant 12 anys. Llavors també ens permetia la tècnica de l'animació, tot allò que ens documentàvem, nosaltres poder-ho recrear amb els personatges i amb els paisatges i explicar-ho a través de l'animació.
Clar, aquí hi ha moltíssima feina. Com tu deies, quan us hi veu posar... Encara crec que ara és un fenomen bastant desconegut, però ara se'n comença a parlar. Per tant, és com una història molt oportuna, però si la volguessis començar ara, la tindries acabada quan potser... En canvi, allò, el timing us ha anat perfecte. Quanta feina hi ha al darrere d'una pel·lícula així?
Moltíssima. Moltíssima, perquè aquí comences doncs, amb el director, que fa tota aquesta tasca de recerca fa 12 anys. O sigui, fa 12 anys i cal 4 anys després de fer-ho em ve a veure a mi i m'explica el que té, la idea, i a partir d'aquí doncs, nosaltres comencem a fer la pel·lícula. Clar, jo dic 8 anys i mig, des que ell m'ho explica això no vol dir que són 8 anys i mig animant, sinó és dir, a veure com fem la pel·lícula.
Clar.
Primer, com la financiem? Qui? Perquè tothom et diu, quan planteges una pel·lícula així l'any 2016, que és quan tenia entre mans, tu em deies, sí, sí, és molt interessant, quan la tinguis feta, torna.
Clar.
Clar, dius, no, necessito que algú confiï per tal de poder començar a fer la pel·lícula i no tornar d'aquí un temps, perquè si no...
El pressupost d'una pel·lícula així és alt.
És alt perquè hi ha molta gent treballant, però és baix comparat amb pel·lícules que valen doncs 4 vegades més, com els Tadeu Jones, que fem també nosaltres, però que paradoxalment són més fàcils de financiar doncs, perquè tenen un públic possiblement més clar, perquè tenen menys polèmica, perquè no toques coses que poden ser incòmodes per ningú i perquè són pel·lícules més familiars i més empàtiques amb tothom. No? Llavors, quan fas una pel·lícula així, doncs, trobes això amb molt bones paraules i pocs fets. No? I, per tant, doncs, has d'arriscar i has de tirar endavant. I jo li vaig dir al David, dic, mira, no sé com la farem, però la farem. I en el camí ens descobrirem nosaltres mateixos com ho fem i d'on traiem coses per poder anar avançant amb aquesta pel·lícula, perquè crec que és una història que s'ha d'explicar. Jo sempre penso, més que com a productor, com a espectador, les pel·lícules que a mi m'agradaria d'anar a veure al cinema, i aquelles pel·lícules, sobretot, que a mi són les que són les boniques, que porto a mi dintre, no? Són aquelles que em canvien una mica, que m'expliquen una història que potser... No vol dir que hagi de ser real ni no, vull dir que em canvien i que m'aporten alguna cosa que em fan diferent quan surto del cine que abans de veure la pel·lícula, no? I quan em va explicar aquesta història, penso dir que a veure si amb aquesta pel·lícula doncs aconseguim això, aconseguim doncs donar coneixement d'una cosa a través d'aquesta hora i mitja de desconnexió, però que és una desconnexió per connectar, connectar amb el nostre món i amb les coses que ens envolten, i a partir d'aquí doncs, bé, doncs, saber una mica més. No donem solucions, però sí que fem algunes preguntes.
I et situa com a mínim en l'exercici de l'empatia, que ja és molt, perquè moltes vegades la sensació és que la gent no vol entendre. En canvi, aquí ho poseu molt fàcil, com a mínim, per entendre el per què algunes persones s'acaben bellugant pel món en les condicions que poden i com a vegades són explotades i utilitzades també. De moment arriba als cinemes el 13 de desembre, però les pel·lícules, quan arriben als cines, algunes ja porten una mica d'escalfament. La vostra ha passat per molts festivals i ha fet bastant recorregut. Nominada ja als Premis Forquer, això abans de que s'estreni als cinemes. Quina rebuda palpes, de moment? Ho dic perquè, d'entrada, a les sales dius, ostres, a veure si la gent adulta, per exemple, s'atrevirà a entrar a veure una pel·lícula d'animació. Però, de moment, què et diu a tu?
De moment estem tenint una rebuda extraordinària. Primer, perquè estem lligant públics molt diferents. Doncs ens estan seleccionant els principals festivals de cinema d'animació, però també els principals festivals de cinema documental. Hem estat a NSI i hem estat a ITFA. Després, en festivals més generalistes, com el Festival de Sitges, però festivals també de classe A, que hem d'estar a la Índia, Goa, que és el principal festival d'Àsia de cinema, i allà també ens han seleccionat en secció oficial. O sigui, estem tenint un recorregut extraordinari per moltíssims festivals d'arreu i estem trobant públics que, en teoria, no sempre es comparteixen i que ens estan triant per la història i perquè creuen que l'hem explicat de la manera que la teníem que explicar. I una de les coses més boniques que ens estem trobant en aquests festivals, clar, en un festival és un moment màgic, perquè la gent sap molt poc de la pel·lícula. No han sortit crítiques. Ningú sap més a vegades que el nom i la petita sinopsis de tres línies que hi ha allà i van a descobrir una cosa que no s'esperen. I una de les coses molt boniques que ens ha passat és això, doncs, a l'acabar la pel·lícula, que és quelcom que t'emociona molt a tu com a productor, doncs que hi ha molta gent que fa cua per veure el David, per veure'm a mi i per donar-nos una abraçada i per agrair que hagin fet aquesta pel·lícula. Que dius, ostres, gràcies per fer aquesta pel·lícula. Quins plans teniu? Es podrà veure a col·legis, el que deies tu, no? Es podrà veure escoles?
Jo, per exemple, pensava veient-la cap als instituts, secundària i batxillerat la veig més que indicadíssima.
Tant de bo, tant de bo, tant de bo. I ho hem provat, que també el David, jo pensava, potser és massa dura o massa això, però ho hem provat amb gent jove i entren molt i estan tenint una reacció fantàstica, fantàstica a la història. I sobretot això, a conèixer una mica més el món. No? Infantilitzem la gent jove i no cal infantilitzar-los. Evidentment, no és una pel·lícula per nens molt petits, però això el que diu els joves adults, no? Jo crec que estan entrant molt bé i ens està donant una grandíssima alegria.
I sense oblidar que aquests joves que de vegades pensem això no, potser no els correspon, però és que segurament tenen assegut a l'aula, en alguna cadira, algun nen que té una història, algun noi o noia que té una història similar.
Això és molt bonic que ho diguis, perquè una de les coses que a mi em motivava a fer aquesta pel·lícula també és això, vull dir, Barcelona, surts al carrer i et trobes gent i dius com han arribat aquí, què estan fent aquí, com paren, i a vegades pateixes perquè sembles que no encaixen, o que sigui, i això passa a Barcelona, passa a París, passa a Nova York, passa a tot el món, està passant a tot el món, i moltes vegades pensem gent que se n'ha anat perquè vol viure millor. No és veritat, o sigui, hi ha gent que se n'ha anat perquè no pot tornar i perquè estan aquí, doncs, intentant sobreviure d'alguna forma, sense ser acollits, sense ser respectats, sent explotats fent les coses que ningú vol fer aquí, no? I vivint una situació que no poden posar, que no se li posa veu, d'alguna forma, no? Llavors, i això moltes vegades, que és la part més paradoxal, o quasi sempre, creat per nosaltres, és a dir, nosaltres, no vull dir els que estem en aquest estudi, però sí el primer món, que som els que emetem els gasos contaminants i els que estem fent que gent que viuen o vivien en equilibri amb la natura se'ls estigui desballestant tot per aquest efecte global que té el món avui en dia, no? Llavors, és una reflexió que crec que és bonica de fer-la i que és bonic també, doncs, abans de pensar i de criticar i de posar qualsevol prejudici amb algú, doncs intentar entendre el perquè de les situacions, que normalment són molt més complexes i molt menys fàcils d'explicar.
Perquè una pel·lícula d'animació funcioni, ha de tenir bon so, sí o sí, i aquí heu fet un treball també extraordinari.
Sí, aquí teníem la sort d'estar amb Oriol Tarragó, el gran enginyer de so del país, i la Sara Romero, que treballa amb ell també. Ells han fet pel·lícules com L'Impossible, o sigui que ja s'estava acostumat a veure com sona la natura i com sonen els huracans i com sonen les inundacions i com sona això, però aquí també, doncs, a vegades, doncs, la calma de l'univers i de les coses més tranquil·les. Però una cosa que han fet molt bona també és lligar molts universos diferents i donar-los una unitat. O sigui, estem parlant, com dit molt bé, de la Índia, de Guatemala, estem parlant del Carib, estem parlant d'inundacions, estem parlant d'huracans, estem parlant de la sequera, de la guerra de l'aigua. Són coses molt diferents i aquí el so, doncs, ens ha d'unir. I per altra banda, tenir una dificultat afegida, que no és una ficció, és un documental resolt en animació. Tenia un avantatge, això sí, que el director, el David Baute, havia estat viatjant durant molt de temps i tenia els sons dels mercats, els sons de les dones ballant, els sons de les persones que es movien amb les seves caravanes i els animals i les ases i tot això, però a partir d'aquí s'havia de crear un univers sonor, i és un goig i un privilegi, doncs, tenir l'Oriol i la Sara, que des d'aquí, des de Barcelona, doncs, tenen aquesta capacitat de fer un so global i perfecte.
Digue'ns un apunt del títol, Mariposas Negras.
És una manera d'explicar moltes coses. Primer, hi ha una explicació científica. Quan es van començar a fer els primers estudis de les migracions per temes de canvis de temperatura, encara no es parla d'escalfament global, sinó de canvis de temperatura, es va començar a investigar primer els animals abans que les persones. Òbviament, ningú pensava en les persones, però pensava en els animals, moments migratoris. I un dels primers animals que es va veure que els afectava molt la temperatura eren les papallones. Llavors, les papallones van ser els primers animals que es van estudiar per això. Però, per altra banda, és un animal que nosaltres definim com un animal gràcil, que està a la vora nostra, molt fràgil i que a vegades passa inadvertit. I per nosaltres també era com una metàfora, com un símil d'aquestes persones que no sempre se'ls hi pot posar el focus a sobre, que són molt fràgils, que estan al nostre entorn i que moltes vegades no els hi parem atenció, no? Llavors ens jugava i ens funcionaven d'aquestes dues maneres, i per nosaltres les tres protagonistes doncs, són les papallones negres, com tantes altres papallones negres que no són elles tres que tenim al carrer aquí avui mateix.
Doncs unes papallones negres que qui vulgui podrà anar a veure als cinemes a partir del 13 de desembre. Aprofito que et tinc aquí per parlar del gran, no sé si dir del gran títol de l'animació catalana, però si més no un dels grans, perquè tu també n'ets un dels artífexs, que és Tadeo Jones.
Sí.
Esperem la 4, no?
Estem. Ja portem... Estem en ple procés d'animació i estrenarem l'agost del 26. Portem un any i mig ja, també treballant-la i fent-la. Tenim ja, doncs això, els nous personatges, la nova història, tot el que està passant. Crec que sorprendrà molt i estem molt feliços de la pel·lícula. I ara doncs, ja hem passat l'Equador i a l'agost del 26 en cinemes.
Quan deies fa més d'un any que hi estem treballant, vol dir ja en l'animació o aquí inclous el guió?
Hi ha en els processos de creació artística més enllà del guió. Tens un guió acabat i llavors doncs, comences el disseny artístic de vestuaris, els nous personatges que els has de crear de zero, clar, no els atens i els has de... Tot personatge nou s'ha de fabricar, com vesteix, qui és, com és, quina veu tindrà i tot això. Llavors comences amb la creació de personatges, d'espais, comences a editar, perquè en les pel·lícules d'animació les montes abans de rodar-les, sempre és al revés del cinema documental, que rodes molt i després què montes, no? La ficció, que tens un guió, rodes el guió i després el montes. En l'animació, no, tens un guió, el montes primer i a partir d'aquí comences a animar, no? Llavors hi ha tots aquests processos que són els que comences a fer i ara ja portem, doncs, ja uns quants mesos, més de mig any ja animant també i ens queda encara un anyet.
Quanta gent anima? Quants animadors teniu?
Tenim molta gent, o sigui, és una família de 60-70 persones ara mateix, o sigui que sí, sí.
Tu que has tocat molts gèneres, des del documental a la ficció, l'animació, porta més feina una pel·lícula d'animació que les altres?
Moltíssima més, i és més cara, i sobretot perquè dura molt més temps, perquè has d'anar fent capa per capa. O sigui, en una ficció poses una càmera i ho captes tot. Tens la llum, tens la composició, tens el quadre, tens els actors, tens el maquillatge ja posat, ho tens tot, només has de filmar. L'animació has d'anar fent cada cosa separadament. Una persona, doncs, comença a veure com es fa això, l'has d'animar els 24 fotogrames per segon, s'han de fer, però part d'això és clar, és que l'has de crear des de zero, els personatges no existeixen, els has de crear, els has de maquillar, els has de posar els efectes especials, els has d'il·luminar, has de simular la càmera com es mou, ho fas tot des de zero, no?, d'alguna forma, i per això són tants anys, i no és que la gent digui és més car perquè cobren més, no, o sigui, no, és que necessites més temps durant més anys fent una tasca molt minuciosa, no?, per tal de poder arribar a bon fi.
Aquí tenim oients de totes les característiques, edats i condicions. Per si algú no té fills, per si algú no està assabentat, com expliques el fenomen Tadeo Jones?
Doncs ens va costar a nosaltres mateixos al principi, perquè jo et confessaré que porto moltes pel·lícules i la primera pel·lícula que vaig pensar que possiblement seria la meva última pel·lícula va ser Tadeo Jones.
Ah, sí? Que seria l'última?
Sí, perquè no me'n recuperaria mai.
Ah, que t'enganxaries els dits.
O sigui, ja no podia hipotecar res més, ja no podia demanar ningú més, a cap més amic, ni ningú de la família ni res, perquè era un camí molt complicat i perquè ja estàvem, que no, sí que ens teníem que anar venent a nosaltres mateixos per tal de poder-la acabar.
Si tu en la primera t'hi vas jugar molt.
Sí, tots els socis que la vam fer ens ho vam jugar tot. Ens ho vam jugar tot i vam tenir la immensa sort de que ens va sortir molt bé. Nosaltres no ens esperàvem que ens sortís tan bé, ni nosaltres, ni les persones que van acabar apostant per nosaltres, ni els distribuïdors, ni ningú. Però va ser un fenomen extraordinari, i no només a nivell aquí, a nivell de país, sinó també a fora. Vull dir que vam estrenar a la Xina, vam estrenar amb 100 número 1 a Llatinoamèrica, tota Europa, territoris increïbles com Turquia, com Rússia. Va funcionar molt bé. I per això que era una cosa que nosaltres la veiem com molt d'aquí a casa, no? Vull dir, perquè és una persona, entre cometes, molt espanyola i és algú, un Indiana Jones aquí, pues, molt, molt castizo d'alguna forma, no? Però vam aconseguir, doncs, a trobar això més universal i jo crec que la cosa és fer un personatge molt empàtic, que les coses, que té molt bona intenció i a vegades executa fatal, però com la bona intenció fa que encara que executi fatal, les coses acabin sortint bé, d'alguna forma, no? I a partir d'aquí s'ha acompanyen molta gent. La idea és també, doncs, sempre tenir molt d'humor i molta aventura i fer unes històries universals que, a més, que funcionin molt bé per la gent menuda, però sense oblidar mai la gent gran de la família. Nosaltres diem, el secret de Tadeu Jones és que agradi tant als avis com als nets, tant als pares com a les nores, com a, no sé, i que no tingui aquest límit de és fins als 12 anys o fins als 14. Ens ho hem de passar bé nosaltres, els que fem la pel·lícula veient-la, i esperem, doncs, que amb aquest Tadeu 4, que ja et dic, tindrà sorpreses molt gruixudes, aconseguim encara passar una frontera més i seguint aquesta línia.
Cada Tadeu ha anat millor que l'anterior o no? Perquè l'1 va ser la bomba, això ja ho hem explicat. El 2 i el 3 han estat al nivell?
L'1 va ser la bomba, el 2 va ser una sorpresa extraordinària perquè va millorar els resultats de l'1 i era inesperat, perquè pensàvem a veure, no ens quedem amb el 2, però normalment el 2 dius, bueno, farem un 25, un 30% menys, i va superar l'1 d'una manera extraordinària, va rellençar l'1 i va anar molt bé, i el 3, que teníem molta por perquè ja era, doncs, època postpandèmica i perquè hi havia un... la gent, doncs, ja es quedava més a casa a veure les pel·lícules en plataforma i no anar pel cinema, no va repetir els mateixos números de l'1 i de la 2, però sí que va tenir el millor comportament de l'any i va tenir, doncs, unes xifres fantàstiques com per poder fer la 4. Clar, nosaltres no podem posar en marxa un Tadeu fins que el darrer ens ha donat la raó. I jo vaig pensar, ostres, tant de bo féssim la 4 i la 5 juntes i així ja crearíem unes sinergies i estaríem treballant amb això. Però són molts diners, és molta gent, hi ha moltes persones implicades i anem pel·lícula a pel·lícula, Tadeu a Tadeu, i cada Tadeu és la que, si surt bé i el públic s'és responent, ens obre la porta a fer un nou Tadeu.
Casa en Flames i el 47 estan posant els llistons molt amunt, de venda d'entrades. El Tadeu, que hi hagués Tadeu Jones o no, incidia en el nombre d'espectadors de Catalunya per dir si el cinema català aquell any havia anat bé o malament.
Sí, sí, era espectacular i ho ha estat sempre, sí, perquè, clar, és una pel·lícula que aconsegueix superar els 2 milions d'espectadors en el territori, no? I això són números molt grans. Són números molt grans i producció d'aquí, de casa, i amb aquestes xifres, doncs és fantàstic. Però, clar, pensaves no només aquí, sinó també tot el que feies fora i el recorregut internacional, que és una de les coses més boniques. I a part que és una pel·lícula molt agraïda, perquè la gent li agrada, se la sent com seva, no? I em demanen moltes... No em demanen si faré la segona part del Niño o d'una altra cosa, sinó de
Garbo,
sinó quan ve el proper Tadeu, no? I dius, mira, doncs que bonic.
Molt bé. I tu com a director... prepares alguna o no?
No, tinc molta feina a produir, ja. Afortunadament, i és meravellós. És que l'ofici de productor, jo dic, és un secret que hem de guardar bé, els productors, perquè si la gent se n'assabentés de lo bonic que és això, poder aixecar projectes, envoltar-te d'aquestes famílies extraordinàries de directors, actors, tècnics, distribuïdors, tot, vull dir, tot el que has de fer perquè una pel·lícula acabi existint i acabi arribant a la gent, tothom voldria ser productor.
Vols dir que no té més mals de cap el productor que el director?
Depèn. És a dir, tens més responsabilitat i jo, bueno, tots en tenim molta. I el bo d'un productor és tenir un grandíssim director, no? Però, i un grandíssim equip al voltant. Però sí que tens la responsabilitat, òbviament, de que t'han d'encaixar no només la part artística, sinó també la part numèrica, no? I que allò que has aconseguit, doncs, et doni fruits i et permeti fer la següent. Jo dic, per mi, sempre el millor premi és que cada pel·lícula em deixi fer-ne una altra després.
Molt bé, doncs de moment, i sobretot, Mariposas Negras, 13 de desembre estrena. Edmond Roch, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquesta setmana fa un mes que la Dana va canviar-ho tot a bona part del País Valencià i encara hi donem voltes i de moment sembla que ens ha afectat una mica a tots. Quan sentim ploure, quan veiem notícies, quan arriba una alerta, estem encara sota els efectes de la Dana i una de les, suposo que, reaccions naturals és enfadar-te amb la natura, perquè la natura ens ha castigat d'aquesta manera o ens colpeja d'aquesta manera, malgrat que també hi hagi moltes errades més humanes. Però tenim aquí a la nostra biòloga, que és l'Anna Ramon. Bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
Tu vens a fer-nos canviar el punt de vista avui amb, no sé si dir, amb un plantejament una mica provocador.
Vinga.
No ho sé. Tu creus que la natura ens està protegint?
Sí. És una proposta que us faig, espero convèncer-vos amb aquesta estoneta.
A veure.
Perquè és veritat que la natura se'n gira en contra en esdeveniments com aquesta Dana, però també hem de saber que és part també de la solució que tenim per defensar-nos de tots aquests efectes, no? De fet, la destrucció de la natura ha estat part del problema. Per tant, anem un pas enrere, no? I això ja ho hem anat veient, però venim una mica aquí a veure doncs, aquest peix que es mossega la cua i com nosaltres podem al final adaptar-nos, no, a aquesta realitat, perquè canvis màgics doncs, no se'n podran fer. Clar. Per tant...
Com s'hauria de vehicular això? És a dir, de quina manera ens pot protegir la natura?
Doncs mira, jo per començar, sense parlar concretament del cas valencià, sinó en termes generals, sabem que les lleres dels rius, els rius mateixos i les zones també inundables tenen la seva dinàmica natural, estan vives, no? Es mouen i es transformen per determinades circumstàncies que es donen, no? De les mateixes pluges, de la natura del voltant, dels boscos, etc. Tenen meandres als rius, per exemple, que són unes corbes, no? Que van frenant la velocitat del riu. Tenen vegetació, normalment, vegetació de ribera, arbres i arbustos que creixen gairebé a dins de la llera, no? I que absorbeixen les crescudes del riu. També tenen una fusta que és flexible, no? No són arbres que s'acostumin a trencar, fixen la terra. I també tenim zones al costat de la llera on l'aigua sobreeixeix, no vessa, quan el riu s'omple massa, en un terreny que ja està preparat per absorbir ben ràpidament aquesta aigua i tornar-la, per exemple, als aqüífers. Així, doncs, nosaltres el que hem estat veient és que quan es canalitza un riu, doncs el que estem fent és buidar-lo de vegetació, posar-li barreres als costats, treure-li aquests meandres, no?, i fent o comprant tiquets, diguéssim, perquè el dia de demà, durant un aiguat, tinguem un riu més ple del que voldríem, amb una aigua que circula molt més ràpidament, que porti molta més terra i sediments, o que vessi a llocs on potser no hauria de vessar en condicions normals. Per tant, des de la ciència s'ha dit molt, sobretot aquestes darreres setmanes, no?, després d'aquestes setmanes de reflexió, que tractar els rius com ecosistemes vius doncs és un primer pas. Hi ha molts altres passos, però aquest és un pas important. També fixa't que quan hem matat rius o a llocs on hem reduït els cabals dels rius perquè hi hem posat una presa o perquè s'ha desviat l'aigua o s'ha fet servir per altres coses, aquest espai que el riu ha deixat doncs, també ha sigut un lloc on han crescut canyes i plantes que s'han mort fins i tot i que han deixat doncs, el riu en una situació que després també ha esdevingut un problema, no?, amb aquestes plantes invasores oportunistes que creixen en aquests espais que deixem abandonats.
Clar, històricament i encara fins ara els humans s'han anat acostant als rius per aprofitar l'aigua per la indústria, o per pescar, o per tenir unes millors vistes, o per fer la ciutat més bonica.
Sí.
Quina seria la ciutat ideal per intentar evitar que les riuades fessin mal?
Doncs, mira, jo he reunit totes recomanacions que s'han dit aquests dies, que crec que ja s'han dit més o menys totes,
sí?
I he pensat, dic, com ho puc explicar? Dic, doncs anem a fer un retrat robot.
Va.
Un retrat robot de la ciutat anti-inundacions. Val? Com seria aquesta ciutat, que ara és inexistent, i de fet no es pot adaptar a cap altra ciutat, perquè és, anem a fer com el cas de que tingui
planta
tots els
zero,
ingredients.
Sí, comencem planta zero i...
Exacte, i després aquí que cadascú l'adapti com vulgui. Fem aquesta caricatura, no?, i ens imaginem una ciutat plena, per exemple, d'espais verds. Espais verds amb parcs, jardins, boscos i una ciutat on, per descomptat, totes les cobertes, totes les teulades també siguin verdes i tinguin fins i tot terra per canalitzar i filtrar la pluja. Què passa amb les zones verdes? Doncs que tenim un terra que és porós, és com una esponja capaç d'absorbir molta aigua. També les arrels dels arbres i els arbustos fan aquesta feina, fan que el terra es mantingui porós i a part absorbeixen part de l'aigua. I amb les fulles el que es fa és s'alenteix la caiguda de l'aigua quan plou i fa que no tinguem tota aquesta aigua de cop caient al carrer. Jo, perquè us en feu una idea, us portava una dada, no us vull omplir de dades, però una sí que és bastant rellevant. I és que quan plou a dins d'un bosc, hem de pensar que el 95% de l'aigua se la queden els arbres i la terra.
Clar.
I el 5% és l'escorrentiu, que es diu, que és una paraula tècnica que simplement vol dir l'aigua que s'escola cap avall.
Sí, sí. De fet, ara de teulades així verdes amb jardins, cada vegada en veig més, en comencen a fer cada cop més.
Doncs mira, potser ens anem acostant a aquesta ciutat, perquè en una ciutat el que passa és a la inversa. El 95% llisca i el 5% només pot percolar cap a dintre d'aquests terres.
Simplement, clar.
Correcte. Què més tindria aquesta ciutat? Doncs també tindria, per exemple, sistemes de drenatge sostenible, que és una paraula que els tecnòlegs ja s'han inventat, que es diuen SUTs, no? I de què van, no? Doncs què són? Són paviments, per exemple, que imiten el terra natural. tu caminaries per un terra, no caminaries per la terra, que entenem que té desavantatges, sinó que caminaries per una superfície semblant a un paviment normal, però que en el fons té, és permeable, pot absorbir aigua. També hi ha tecnologies o maneres d'organitzar la ciutat que intercalen les llambordes amb vegetació. I també una idea que a mi m'ha semblat molt sorprenent, que és la de fer jardins de pluja.
Jardins de pluja, això què són?
Jardins de pluja.
Com són aquests jardins?
Doncs mira, són unes construccions que a Londres, per exemple, les han posat molt a la pràctica, que es posen així a diferents llocs de la ciutat, claus, i que tenen una lleugera de pressió al mig, són com petites piscines petites, però que dintre hi fan créixer plantes. Són com unes jardineres que en lloc de sortir cap amunt, van
estan
cap avall.
Enfonsades.
Són jardineres enfonsades i el que fan és acumular l'aigua de la pluja i després es poden buidar soles perquè les plantes i la terra doncs fan aquesta funció.
Molt bé, doncs espero que els urbanistes ens estiguin aquí escoltant i comencin a aplicar aquestes idees i sobretot no construir allà on el curs del riu intentarà obrir-se pas.
Tant de bo.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Manel.
Dimecres 26 de novembre, s'acaba. Li queda un quart d'hora, però l'haurem d'acabar bé. I tenim pendent saber, per exemple, qui ens ha estat aquí escoltant des de les 10 de la nit molt disciplinadament. Té no sé quantes pàgines aquí, fulls escrit. M'anava demanant i una altra, i una altra, i una altra. I arriba l'hora de saber qui és. Brigitte Lamour, bona nit.
Per favor, bona
ara sí,
nit.
Ara sí, ja pots parlar, ara ja pots
favor,
parlar.
Per favor, el que heu aconseguit vosaltres, ara estic molt emocionada, eh? Bona nit, radioients i radioientes. Fa molta il·lusió, et vaig felicitar des del minut 1.
Sí, és veritat.
Ens trobàvem quan jo sortia a la tarda de Catalunya Ràdio i tu entraves, i et vaig dir, m'encanta, sobretot, que al final de tot ho giris amb alguna cosa positiva. Però, fill, el que heu aconseguit, dues hores, una servidora callada, sí, això com ho escolti l'Elisenda...
Això és veritat,
eh? Hauràs-hi un després,
Elisenda,
eh?
Mira com és,
no
capaç, és capaç. Bé, d'entrada, la primera pregunta, qui ja saps com va el joc, és si has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit.
Molt, perquè sóc molt bona oyenta.
Això és veritat.
I molt fidel, molt. Ara, sí que t'haig de dir com a experiència, mira que sóc de ràdio, eh? No té res a veure d'escoltar-ho en el teu entorn, que és casa, és seguretat, i estic fent cosetes, a venir a l'estudi. Ara, fill, m'explotarà el cap. Quatre fulls, perquè heu començat, i Déu-n'hi-do la d'informació tan condensada però tan ben explicada. Si una servidora ho ha entès tot, ja pots donar per fet que... Mira, us felicito pel servei públic. Això és el servei públic? Jo crec en això, en aquest servei públic. Doncs... Informació, però que arribi, amb paraules que arriben, però ben donada la informació. He après molt, molt, molt. Ara, menys mal que hem acabat, Montroc... No, es diu aquest senyor.
Edmond Rock, sí.
Llàstima que és ràdio, perquè no veieu els ulls que tenia. No ha fet falta posar fanals aquí, eh? Guapíssim. Però que maco tota aquesta... Vull començar pel final, per això.
Sí.
Per acabar en positiu.
Clar.
Que maco que, sobretot, em quedo amb la frase que ha dit, no donem solucions, però generem respostes. Ai, preguntes.
Clar.
És molt important i empatitzar.
Sí. Sí.
És un gran activista i que ho hagi fet d'aquesta manera generosa, perquè mira, un altre... que s'han forrat, nen, amb el Tareo, s'han forrat, eh? Però que vulguin amb aquests dinerets seguir invertint i a sobre, fins i tot amb mariposes negres, donar visibilitat a un problema real, i m'ha encantat, nena, que estic emocionada.
Doncs molt contents que ens hagis acompanyat, l'Edmond segur que està molt content també, i ara ens toca parlar de tu, perquè de tu també prenem moltes coses. Primer, explica'ns qui és la Brigitte.
Doncs mira, una servidora, sobretot, jo sempre dic cupletista, presentadora, comunicadora, aquestes coses, però sobretot activista social. Per això m'ha robat el cor. Sobretot activista social, i crec que jo he vingut a aquest món, doncs, primera, per donar veu a la gent que no en té, i m'agrada molt fer-ho, perquè jo no ho he tingut fàcil, com no ho he tingut fàcil, i a mi, afortunadament, em va bé les coses, doncs ajudo tot el que puc i més. I aprofitant aquests micros, nen, l'oportunitat que em doneu, estic superorgullosa, però sobretot, cupletista, perquè sóc una gran defensora més, sóc l'única cupletista viva que queda.
Sí?
Vaig néixer l'any 1905, 119 anys. l'única que queda. Sí que és veritat que hi ha moltes modernes, però l'única de l'època, una servidora. Però sobretot això, activista social, en recordar-me de la gent que ens va precedir, si avui estic avui en llibertat, sempre ho explico, vivim en un oasi, aquí a Catalunya, és perquè va haver molta gent que ho va passar molt malament i van voler, en comptes d'estar a casa, van voler sortir als carrers i demanar els drets que avui en dia nosaltres gaudim, però sí que és veritat que la línia és molt fina per perdre'ls, eh? Perquè, nen, aquí he fet un recull.
Sí, sí, has vist.
Al principi ha estat explosiu, eh?
Una vegada, sí. Cupletista, deies que el cuplet, molta gent ja no sé si ens seguirà o no, però abans, com a mínim, aquesta és la sensació que tinc jo, que jo tot això no ho vaig viure, però que hi havia com molts locals on anar a fer actuacions i aquestes coses. És un món que està desapareixent o que ha desaparegut? Com ho veus?
Malauradament ha desaparegut. Sempre intento viure del record, perquè m'agrada de viure el record, eh? Vic molt el dia, avui és 25 de novembre, no?
Però 26.
26, mira si vic del record, que ja em penso que era ahir.
Que era ahir.
Sí, doncs, però malauradament sí que és veritat que s'ha perdut. Però bueno, quedem quatre, que ho volem posar en valor. Estic contenta, perquè sí que veig que hi ha molta gent jove que s'interessa. A més, la música és universal, i jo m'hi fixo quan faig algun vol o algun espectacle, la gent joveneta sempre està al final de tot, perquè els impressiona. És normal, sóc una dona que impressiona. Llavors és normal, no? Però a la mesura que van escoltar la lletra de la cançó, quan canto un couplet, diu, ostres, ah, això vol dir això. Es poden dir moltes coses amb doble intenció, sense ferir a ningú, però, per exemple, un exemple molt ràpid, hi ha un couplet que canto que es diu Tot pel pis. Aquesta vaga que va haver l'altre... Bueno, vaga, sí. Aquesta manifestació tan gran... Sí. És que he dit vaga perquè m'agradaria que...
Ja la vaga
que
és... de lloguers està a l'horitzó, ja
sí,
ho veurem.
Sí, m'agradaria, tot i que hi ha molta gent en contra, però escolta, que des de casa no es fan les mobilitzacions. Jo me'n recordo aquella dona, que mai me'n recordo del nom, aquella dona negra que va seure en aquell autobús. Si ella no s'hagués plantat, com estaríem? Doncs ja aquest couplet que es diu Tot pel pis, doncs parla de la feinada que ja fa 100 anys aquest couplet, eh? Per trobar un pis. Imagineu-vos, llavors, tot el couplet, si reviseu... Però bueno, ja ho faré jo, nen. La meva feina és revisar aquests couplets i actualitzar-los, perquè veieu que és una cosa totalment actualitzada.
O sigui, tu agafes les fonts originals i les actualitzes una mica.
No, el mateix original. L'explico...
Li dones una nova vida.
Li dono la nova vida, perquè és que aquí tenim, sobretot, grans compositores que van quedant a l'oblit, no? Però li dono vida perquè sàpigui la gent que està tot inventat, nen, eh? Jo crec que està tot inventat, perquè mira si està tot inventat, que han tirat de la IA, sí, sí. La intel·ligència artificial. Recuperem la intel·ligència natural, nens.
Sí, que prou feina tenim. Els que ens esteu escoltant, si poseu a qualsevol cercador Brigitte Lamour, arribareu a la seva pàgina web. I una de les coses que he trobat interessants són aquests tallers que fas per gent gran, per... Bé, tu titules LGTBIQ+.
La A. Et falta la A. LGTBIQA+.
A+. A sí. És de sexual, eh?
Sí, i a més és molt interessant, allò de sexual. Ho vaig enfocar per la gent gran, tot i que ara m'he donat compte, ho vaig donar això per fer primera, perquè aquesta generació, sobretot, de gent gran, que per mi són gran gent, van patir molt, van néixer en una postguerra, no ho oblidem. Misèria. I ara que comencen a viure amb llibertat, han tingut que veure una de barbaritats un altre cop, que tinguem l'ultradreta en les institucions, que estomaquin a la gent, la policia nacional o guàrdies civils, per decidir a votar, per anar a votar. Doncs totes aquestes cosetes vaig pensar, l'educació sexual, que no la van tenir, doncs una servidora que és activista els explicarà el que significa les sigles LGTBIQ+, i la A, quan la poso, clar, això explico el que significa una per una, asexual. I quan els dic que són persones que no tenen desig sexual, però sempre els dic, aviam si això sona d'alguna veïna o alguna amiga, perquè mai és ningú. Què vol dir? Moltes han tingut sexe o bé per complaure la parella o bé per tenir fills. Quan dic això, es crea un silenci, perquè, pobretes, vam estar el 25è, nen. Quina pena i quina desgràcia aquestes xifres. Que m'agrada molt el del Montroc quan ha dit que són xifres, però quan posem la cara o la vida d'aquestes persones és quan ens arriba el cor, no? Doncs per això vaig quedar aquest taller, nen. És un taller molt maco, sí. És molt econòmic. Vull anar per tot el territori, per favor. Voleu fer el favor de contractar-me? Perquè és molt didàctic i jo sempre ho faig arribar a fora del col·lectiu LGTBI. Perquè jo vull que arribi a la resta de la societat. Al final, és per un món divers, lliure i, sobretot, un món pacífic.
Com reaccionen els avis i les àvies?
Mira, m'agradaria que m'acompanyessis un dia, perquè va venir un dia la Mariola Dinarès, aquesta és la moderna d'aquí, de la Catalunya Ràdio, de la digitalització.
El pop-up,
ella és...
El pop-up ja, ara.
És la meravella. Jo em perdo, perquè ho sap tot d'aquestes coses digitals. Ella va venir un dia a veure'm a Santander de la Barca, i perquè va voler, va fer un reel d'aquests modernos, li va agradar molt, es va quedar impactada. Diu, no tenia ni idea de moltes sigles el que signifiquen. Ho explico des de la base, faig interactuar, no és allò que et fan una xerrada aviam que ens expliquen, no, faig participar. I s'ho prenen amb molt de carinyo i sempre els explico. La primera part és dir-los qui sóc i el que faig, sobretot que sóc activista. I els explico el per què estic aquí i sempre remarco allò de l'oasi. Doncs s'ho prenen amb molt de carinyo. Em passa de tot, sobretot en positiu. Va haver una senyora, la primera sigla que explico és la L, de lesbiana. Doncs quan va acabar el taller, una dona amb el seu micro va sortir de l'armari, que a mi no m'agrada aquesta paraula, però va ser tan emotiu. Ara, una graciosa, que aquesta fa molta gràcia, vaig fer... Havia, normalment els senyors no venen, i jo sempre ho dic, com tot ho giro al revés, no venen perquè ja s'ho saben. Llavors, així, perquè no s'ha de faltar el respecte? No han volgut venir? Doncs no passa res. Però sempre ho giro en positiu. No han vingut? Doncs ja s'ho saben. Va haver un senyor, només havien dos en aquell taller que vaig fer a Barcelona, i resulta que quan vaig acabar, una hora i mitja, depèn de com la gent interactuï, estic una horeta, horeta i mitja. Doncs resulta que el senyor em va dir, me ha gustado mucho, parlava en castellà, pero me he sentido ofendido porque de todas estas siglas no ha sacado la H de heterosexual. I, esclar, li vaig dir, perdoni, una hora i mitja donant-li el pico, si a vostè no li fa falta, si porteu tota la història de la humanitat, que humanitat també s'escriu en bac, no fa falta, nen, sí. I vinga, póngase la foto, que és el que tiene que hacer. I, però ha aprendido, diu, sí. L'altre dia, una altra senyora, que acabo ràpid, aquí al poble sec, em va dir, clar, jo anava tenint sigles, una per una, la vaig explicant, els hi pregunto què significa, quan ja hi eren totes, fins al mes, el plus, diu... Todo esto no existía antes, tantas letras. Dic, bueno, sobretot, si tinguessin que fer un titular, que tu ets periodista de raça, nen, seria, doncs, diversitat. Aquest és el titular d'aquest taller que faig.
Clar, i acceptar-la, diversitat.
Nen, autoproduït. L'espectacle també, una cita amb la Brigitte. Soc empresària, productora, que per cert tinc que fer allò del minut de glòria de l'aquesta nena, de la Mariola Dinarès, perquè jo, bueno, m'hi faig creus. És veritat, l'únic positiu de ser autònoma, que ja no em fa mal res, perquè no tinc temps, com només pago, no em dóna temps a saber si estic malalt o bé. Però tot això que faig és autoproduït, així que, nen, molta feina tinc, eh?
Molt bé, ja veuràs com et sortiran oients i oientes aquí.
Sí.
Ara serà això un no parar.
Ara.
Ens ha agradat molt, Brigitte, que hagis vingut aquí. Ja et vaig dir un dia, ho farem.
Dit i fet, i has fet.
I hem complert, i tant que sí. Et seguirem escoltant. És els dimarts, no?, que vens amb la Carol.
Sí, els dimarts, sí.
Tertuliana també de luxe, sempre molt ben documentada. I ara, si et sembla bé, hem de posar l'última cançó que escoltarem aquest dimecres.
Ai, per favor, t'aviam, eh?
Aviam, aquesta setmana és diferent, eh? El to és una mica diferent. A veure si t'agrada. La cosa és que marxarem a peu, va.
La finestra en flors, la escala fosca i la imatge bella que s'amagava en un racó. I el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets. I l'arriba suau d'una matinada que ens desperta més vells. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu.
Per molts motius, aquesta setmana acabem amb Estopa cantant Serrat, perquè aquest tema, com sabeu, forma part del disc de la Marató que aquest dissabte podreu trobar als quioscos, però perquè Estopa està tenint un any grandiós, 25 anys de carrera, estàtua al seu Cornellà. Des d'ahir ja podem dir que són els catalans de l'any, han omplert els estadis que han volgut. En fi, acabarem amb ells aquesta setmana, marxarem a peu, això sí, l'última paraula, com sempre, l'acabarem cedint a algú que hagi tingut un gran dia, perquè creiem que les alegries també s'encomanen, i avui l'alegria del Raül és també l'alegria nostra. Fins demà, a les 10.
Hola, bona nit, sóc el Raül Gallego, i avui ha estat un gran dia perquè hem guanyat el Premi Emmy Internacional per la sèrie Punt de No Retorn del 3CAT. I res, som molt feliços de que aquest projecte que hem fet la primera temporada ha arribat des de Catalunya arreu del món. Moltes gràcies i bona nit. Em va dur fins a